Bon dia, són les dues. L'Iran amenaça que respondrà amb molta més duresa si Israel i els Estats Units prenen represàlies per l'atac d'aquesta nit. Després de dies avisant, finalment de matinada, Teheran ha respost a l'atac israelià de l'1 d'abril contra una de les seves ambaixades i ha llançat uns 300 drons i míssils contra el territori israelià. Els danys, però, són ínfims perquè les defenses israelianes han pogut neutralitzar-ne la majoria. D'aquí a uns minuts, el gabinet de guerra del govern de Benjamin Netanyahu es reuneix per analitzar la situació i decidir els propers passos que farà. Els estats occidentals, però, li demanen contenció per mirar d'evitar que la tensió continuï creixent.
RAC 1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
De seguida connectem amb Israel per conèixer l'última hora d'aquest nou episodi en la guerra al Pròxim Orient, pendents també de les Nacions Unides i el G7, que reuniran aquesta tarda d'urgència. Tot plegat mentre continua la precampanya per les eleccions al Parlament del 12 de maig, amb Carles Puigdemont, que amenaça de retirar el suport del govern de Pedro Sánchez si el PSC maniobra per impedir un possible govern independentista. En una entrevista al Nacional, el candidat de Junts pressiona per evitar que repeteixi la història de l'Ajuntament de Barcelona. De moment, però, el candidat del PSC, Salvador Illa, evita respondre. I en una setmana marcada per l'assassinat per violència vicària al Prat de Llobregat, l'últim que hi ha hagut, les farmàcies s'ofereixen al govern per ajudar en la lluita contra la violència masclista. És una idea que us ha avançat RAC1 i en què els farmacèutics creuen que poden servir per alertar si detecten algun cas. Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
El Barça ja només pensa en el partit de dimarts a la Champions després de guanyar per la mínima a Cádiz i mantenir les opcions de lluitar per la Lliga.
El gol de xilena de Joao Félix permet al Barça continuar a 8 punts del Madrid, que tampoc va fallar a Mallorca. Diumenge vinent, d'aquí a una setmana, clàssica al Bernabéu, abans però les tornades dels quarts de final de la Champions. Avui hem sabut que el romanès Kovács xiularà el partit de Montjuïc dimarts Barça-Paris Saint-Germain. En un diumenge en què l'Igualada ha guanyat la Copa de les Serres d'Hockey Patins, l'Atlètic Barcelonet ha guanyat la Copa del Rei de Waterpolo i Carlos Alcaraz ha anunciat que finalment és baixa del Godó, que arrenca demà.
I l'últim titular pel temps, perquè aquesta tarda seguirà fent calor. Xavi Segura, bon dia.
Bon dia, sí, es manté aquesta excepcional calorada amb moltes màximes de 25 a 30 graus, però localment tornaran a ser més altes, sobretot a punts de Ponent, de la Vall de l'Ebre i de l'interior de Girona. Termòmetres més frenats a la costa per efecte de la marinada, però en conjunt, ambient molt càlid, més propi de principis d'estiu que no pas de mitjans d'abril. Tot plegat amb calma i sol, algunes pinzellades de núvols als i prims i nuvolades al tard al Pirineu de Lleida. Demà entrarà el vent del nord i començarà a baixar la temperatura, sobretot al Pirineu, i a partir de dimarts la refrescada serà més contundent i general.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
El primer gran enfrontament obert entre Israel i l'Iran ha acabat, però cap dels dos estats no descarta continuar amb els atacs. Tant Tel Aviv com Teheran han mantingut aquest matí el discurs amenaçant i el dubte està en si les paraules tornaran a convertir-se en una agressió militar. A Israel, el govern estudia com reacciona a aquesta acció, la de més magnitud aèria en dècades. La comunitat internacional, inclosos els seus socis, li demanen calmar les aigües després de veure que l'acció no ha causat cap víctima mortal. Però Benjamin Netanyahu no descarta tornar i ha convocat per d'aquí a menys de mitja hora el seu gabinet de crisi. I abans que comenci aquesta trobada, l'Iran ja adverteix que si Israel ataca, ells s'hi tornaran d'una manera molt més agressiva que la que s'ha viscut aquesta passada nit. Corresponsal de RAC1 a Israel des de Jerusalem, Salem Ergui, bon dia.
Bon dia. Una noia ferida greument i danys a la base aèria Nevatim, al sud del país, és el balanç limitat de l'atac massiu des de l'Iran contra Israel. La cúpula militar i política israeliana es reuneix d'aquí uns minuts per fer balanç de l'atac de l'Iran i, sobretot, la manera i el moment de respondre. Per un costat, a Israel creuen que un atac de 330 míssils i drons ha de tenir resposta. D'altra banda, els Estats Units pressionen per no empitjorar la situació, recordant a Israel l'èxit que han tingut els sistemes defensius, amb l'ajuda també dels Estats Units.
Tot i que fins ara el govern de Netanyahu no ha descartat una venjança, tampoc ha dit que la farà. Els missatges del govern israelià s'han centrat fins ara a felicitar-se que les defenses antiaèries han funcionat i han deixat en no res l'atac de més magnitud des del 1991, quan Israel se les va tenir amb l'Iraq, liderat llavors per Saddam Hussein. De moment, la regió torna a la normalitat, tot i les precaucions. Israel mateix i el Líban han reobert el seu espai aeri després de l'atac iranià, també d'altres com Jordània, que a més ha explicat que ha participat en interceptar míssils i drons que ha disparat l'Iran contra Israel. Ho ha fet per evitar que es posessin en perill ciutadans de zones frontereres d'aquest país amb Israel, i és que han afegit que alguns fragments dels artefactes llançats han caigut en territori de Jordània, si bé no han causat ferits. Per evitar danys, però, el seu govern s'ha sumat a les crides a la moderació. L'atac de l'Iran, tot i els pocs danys que ha causat, ha posat en alerta mig món davant la possibilitat que s'obri una nova fase en la guerra al Pròxim Orient. Tot i que públicament els Estats Units mantenen el suport incondicional a Israel, la Casa Blanca ha intensificat els contactes internacionals per mirar de convèncer el govern de Tel Aviv que no respongui a l'Iran amb un atac a gran escala. Per això aquesta tarda Washington ha demanat fer una reunió del G7 per coordinar la resposta diplomàtica. La trobada serà virtual i es farà abans que a la nit es reuneixi també d'urgència el Consell de Seguretat de les Nacions Unides. S'hi espera que en surti una declaració a favor d'aturar l'escalada de violència, perquè tant els Estats Units com Xina i Rússia, membres amb dret a veto d'aquest Consell, són d'aquest parer. Tot plegat després de la trucada de matinada entre el president dels Estats Units i el primer ministre israelià, en què Joe Biden ha deixat clar al seu soci que en cap cas la Casa Blanca participarà en un atac directe contra l'Iran. També fan una crida a rebaixar la tensió als líders europeus. Aquest matí, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha qualificat l'atac de Teheran de descarat i injustificable i ha reclamat a tots els actors a fer el que calgui per evitar que el conflicte es continuï agreujant. Però també és important el posicionament de grans potències com la Xina, que tenen poder al Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Pequín aposta per mantenir la calma i evitar tant com es pugui una escalada més grossa de la tensió. En la mateixa línia, bona part de la comunitat la Xina, que es manté com la resta de la comunitat internacional, volíem dir. I també l'OTAN ha dit que és vital que el conflicte al Pròxim Orient no se surti de mare i quedi fora de control. Pel que fa al govern espanyol, també s'hi afegeix i avisa que cal evitar pujar més graons. En una piulada, Pedro Sánchez ha demanat responsabilitat i contenció. I en una entrevista al Via Lliure de RAC1, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha estat la primera veu de l'executiu espanyol a condemnar l'atac més enllà de les xarxes socials.
La postura de condena, como se ha hecho siempre, toda forma de violencia que atente contra la seguridad y bienestar de los civiles. La violencia nunca es la solución. La solución pasa por las vías diplomáticas. Por eso nuestro país está en el lado correcto de la historia, trabajando de manera intensa por lograr una paz duradera basada en, bueno, pues en el reconocimiento del Estado palestino.
També han condemnat els atacs a altres països europeus com França i Alemanya, que són els que de fet han tancat files de manera més contundent amb Israel. En aquest sentit, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retret a Pedro Sánchez que hagi anat tard a l'hora de condemnar l'atac i que no hagi estat més contundent.
Condenar sin matices y condenar sin titubeos el ataque de Irán frente a Israel. Y España debería de haber condenado de forma firme y de forma determinante cuando empezaron los ataques y no ser el último país de la Unión Europea en condenar esos ataques.
Doncs els experts en el conflicte del Pròxim Orient alerten que, tot i la gravetat de l'atac, recordem el primer en 33 anys, cal tenir molt en compte el context en què cap actor de la zona està realment interessat en una gran escalada de guerra. Ni el Sant Martí.
Ni Israel, vistes les advertències dels Estats Units, ni tampoc l'Iran i els seus aliats, que desviarien l'atenció de la situació dramàtica que es viu a Gaza, no hi estan interessats. Pel professor del Barcelona d'Estudis Internacionals i ESADE, expert en Relacions Internacionals, Gabriel Garrum, remarca que l'atac s'ha de llegir més aviat com una acció de propaganda interna iraniana. N'ha parlat el Via Lliure de RAC1.
Esperava una espècie de represàlia iraniana. El que no s'esperava és un atac directe. Si bé és un atac directe i que, per tant, la magnitud i la manera que tenim de llegir-ho, especialment segurament des d'Israel, és diferent, no deixa de ser un atac coreografiat. És a dir, és una espècie de performance. Una espècie de represàlia més dirigida a un consum intern iranià i fins i tot justificació regional.
De fet, l'atac iranià políticament pot tenir una lectura d'efecte positiu precisament pels dos països implicats, per Israel d'una banda i per l'Iran de l'altra. En el cas del govern israelià, Benjamin Netanyahu ja fa temps que està qüestionat per l'opinió pública i aquesta sortida amb èxit de l'atac amb míssils i drons d'aquesta nit pot beneficiar-lo, com ha explicat a RAC1 el periodista israeliano-català, excorresponsal israeli-palestina, Ofer Lasevikirubin.
El règim iranià ha llançat un oxigen, no? Un Netanyahu cada cop més qüestionat a nivell intern i amb un Israel en general, doncs, amb una situació de creixent criticisme o fins i tot pràcticament una situació d'aïllament, doncs, amb aquest atac anticipat.
Rubin també ha explicat que la percepció dins d'Israel no és la d'un atac novador de l'Iran, sinó que la societat fa dècades que està instaurada la idea que aquest país ataca a Israel finançant militarment milícies com Hezbollah, que habitualment llancen artefactes des del Líban cap a objectius civils i militars de l'estat hebreu. Tot i així, el professor de la Universitat Pompeu Fabra i de la Internacional de Catalunya, Albert Garrido, remarca que les societats àrabs estan cada cop més enceses contra les accions d'Israel i ha destacat que fins ara els governs àrabs han mantingut una moderació evident.
La Lliga Àrab, més enllà de la retòrica, doncs no ha portat el seu conflicte amb Israel més enllà del que és tolerable. Però el carrer àrab considera que tot el que està passant és un desastre. I aquest factor divisiu complica les coses en el món de la diplomàcia.
De fet, una demostració d'aquesta contestació social pel que fa a Israel són les manifestacions que hi ha hagut en suport de l'atac que ha fet l'Iran aquesta nit passada. S'ha celebrat tant en aquest país, per exemple, a la capital, a Teheran, com també en algunes poblacions de la franja de Gaza.
Doncs a Gaza, tot i que aquesta ha estat la primera nit en més de 6 mesos, des de l'inici de la guerra en què no hi ha hagut atacs d'Israel, la xifra de morts continua creixent. Segons el Ministeri de Salut, en les últimes hores han mort 43 persones més i el balanç de morts ja és de 33.729 persones. Molt pendents, doncs, de l'última hora sobre aquest conflicte al Pròxim Orient, tant el que arribi des d'Israel o de l'Iran com des dels Estats Units, on ara, doncs, començaran a produir-se altres reaccions. A casa nostra, Carles Puigdemont amenaça en retirar el suport a Pedro Sánchez si el PSC maniobra per impedir un possible govern independentista després de les eleccions. En una entrevista al Nacional, el candidat de Junts pressiona els socialistes per evitar el que va passar a l'Ajuntament de Barcelona, on Jaume Collboni va aconseguir l'alcaldia sense haver guanyat les eleccions, però amb el suport del PP. De moment, Salvador Illa evita entrar al joc i es limita a demanar una majoria àmplia pel PSC, com ja va passar a les eleccions espanyoles de l'any passat, Sergi Giró.
Puigdemont, que només acceptaria majories alternatives en cas que l'independentisme no superés els 68 diputats, demana a Illa que el permeti governar si vol evitar posar en escac el govern espanyol.
El senyor Illa fa un Collboni, ja sap quines són les conseqüències, és que és evident això. Crec que no entendria ningú que algú que compti amb els vots del Partit Popular, ell, per cert, també dels comuns, per treure de l'alcaldia de Barcelona a qui més barcelonins van votar per ser alcalde, crec que això no entendria ningú que passés al Parlament de Catalunya.
Illa dribla la resposta, però sí que assenyala que la majoria de Catalunya a favor d'un govern espanyol socialista era incontestable.
Ja hem vist el resultat que ha donat 10 anys de Mas, Puigdemont, Torra i Aragonès, no? A la cua amb tot, no? Sense cap progrés, no? Nosaltres fem, amb tot el respecte, una proposta de fer un salt endavant, d'avançar, de fer una gran transformació. Els ciutadans de Catalunya saben que això és el que es decideix el 12 de maig. El 23 de juliol ja van decidir què pensaven respecte al govern d'Espanya i d'una forma, per cert, molt rotunda i molt contundent.
I des dels comuns, Jaume Asens avisa l'expresident que si compleix la seva amenaça serà ell qui es posi al costat del PP i Vox.
Una cosa és la política espanyola i l'altra és la política catalana. Tothom sap el que és el Partit Popular i Vox i, per tant, crec que tots els partits progressistes hem d'intentar treballar conjuntament per evitar que governi el Partit Popular i Vox. No hi ha alternativa. El senyor Puigdemont ha de tenir clar o s'entén amb aquest govern de coalició o s'entén amb el Partit Popular i Vox.
En canvi, Carrizosa de Ciutadans dona per fet que Carles Puigdemont serà president perquè Illa creu no s'atrevirà a posar en joc la Moncloa.
El señor Puigdemont será muy golpista, pero dice la verdad. No va a ser posible que gobierne Illa y Sánchez al mismo tiempo, porque Puigdemont no lo va a consentir. Y Sánchez, para mantenerse en el poder, va a hacer presidente a Puigdemont y no a Illa. Illa no tiene ningún tipo de oportunidad de ser presidente.
Carrizo s'acusa el PSOE d'haver tornat a posar Puigdemont al focus mediàtic, enterrant la menta tot el que va passar el 2017.
Més enllà de l'entrevista a Puigdemont, la jornada de precampanya està també molt marcada pel Dia de la República. Avui és 14 d'abril. Pere Aragonès l'ha commemorat al Palau de la Generalitat fent una crida a combatre l'extrema dreta amb els valors republicans.
Avui tenim el deure de recuperar i reivindicar la memòria republicana. Ho hem de fer per plantar cara a aquells discursos que volen que oblidem, a tots aquells que volen tornar al passat i que abracen un discurs reaccionari i agressiu contra els principis més essencials de la democràcia i dels propis drets humans.
Referència implícita a partits com Vox, que precisament avui ha denunciat l'Ajuntament del Prat de Llobregat a la Junta Electoral per haver col·locat la bandera republicana a la façana. El partit considera que incompleix la normativa electoral i demana que es retiri en 24 hores.
RAC 1 migdia.
I avui que falta una setmana justa per les eleccions basques, diversos mitjans publiquen enquestes sobre els resultats electorals. Unes enquestes que certifiquen un important creixement de Bildu que s'imposaria al PNB, al Partit Nacionalista Basc. L'enquesta del grup Vocento, que publiquen el Diario Vasco i el Correo, dona Bildu guanyadora de les eleccions per la mínima. Li atorga entre 27 i 28 diputats, fins a 7 més dels que té ara. En segon lloc quedaria el PNB, que perdria 4 escons i es quedaria amb 27 diputats. El Partit Socialista d'Euskadi obtindria 10 o 11 diputats i el PP entre 6 i 7. Sumar aconseguiria 3 escons i Vox podria conservar el diputat que té ara o bé perdre'l. Podem quedaria fora del Parlament Basc. Aquestes enquestes deixarien la coalició entre el PNB i el Partit Socialista d'Euskadi un escó per sota de la majoria absoluta fixada en els 38 diputats.
RAC 1 migdia.
Avançat recula, la Federació d'Associacions de Farmàcia s'ofereix per convertir els farmacèutics en agents en la lluita contra la violència masclista. La idea, que es presentarà dimarts que ve al Consell de Treball Econòmic i Social, planteja que les farmàcies puguin intervenir si detecten un cas de violència masclista. La proposta arriba després d'un principi d'any negre amb 5 dones assassinades i un esclat de casos de violència vicària amb 5 menors morts en mans del seu pare.
Per tot plegat, els farmacèutics volen coordinar-se amb el govern i amb els Mossos d'Esquadra per crear un protocol que permeti facilitar la detecció de casos de violència masclista. Ho ha explicat a RAC1 el president de la Federació, Antoni Torres.
La farmàcia és un lloc on la persona va habitualment, per tant no està generant ni una trucada que malgrat no quedi registrada, pues, pot tenir pors que la sentin o que no sap si es queda registrada o no. És un trajecte i un espai on freqüenta. Per tant, és una vegada més un lloc ideal perquè detectar aquest tipus de coses.
També en punt el Consell de Treball Econòmic i Social i doni llum verd, l'esmena a la llei contra la violència masclista s'haurà de debatre al Parlament, que tindrà l'última paraula sobre la incorporació de les farmàcies per poder abordar i lluitar contra la violència masclista.
RAC 1 migdia.
Les últimes pluges no han estat prou fortes com per abaixar els nivells de pol·len. Això vol dir que les persones amb al·lèrgies continuaran patint els efectes aquesta primavera. Segons la Universitat Autònoma de Barcelona, l'aigua ha servit per reduir els nivells de pol·len en el cas dels xiprers i els plataners. En canvi, els d'algunes plantes continuen ben vius. Bàrbara Padilla.
En alguns indrets de Catalunya, les quantitats de pol·len que s'han recollit aquest any superen les mitjanes històriques registrades des del 1994. A causa de la sequera, els arbres i les plantes fan un gran esforç per reproduir-se i assegurar la supervivència de l'espècie i per això generen més pol·len. Ho explica RAC1 la investigadora Jordina Belmonte de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB i coordinadora de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya.
Les plantes, potser davant de situacions d'estrès, com els hi suposa el fet de tenir poca aigua, fan un gran esforç en reproduir-se per com a mínim poder deixar llavors perquè pugui continuar l'espècie. Perquè la sequera les arribés a matar, que no es poguessin reproduir més, entenc que les condicions encara serien molt més dràstiques de les que hem viscut aquests últims anys.
A Catalunya, 2 milions de persones pateixen alguna al·lèrgia, segons la Societat Catalana d'Al·lèrgia. Ara bé, segons els experts, la xifra es podria duplicar al 2050.
I el comerç de proximitat d'arreu de Catalunya avisa d'una pèrdua de clients molt preocupant, sobretot els dissabtes, dia que històricament era el més potent per al sector. Els motius són bàsicament la preferència dels clients pels centres comercials i l'augment de les compres a través d'internet. Fa temps que això és una realitat a ciutats mitjanes com Manresa i Igualada i a Barcelona fins i tot alguns botiguers d'Horta Guinardó, Nou Barris o Sant Andreu ja baixen la persiana els dissabtes a la tarda. Víctor Cullell.
Sí, segons Pimec Comerç i segons Comerti, a la davallada de clients clients a les botigues de barri va en detriment de les vendes en línia i d'un canvi d'hàbits, ho han explicat a RAC1 els presidents de les dues entitats, Antoni Torres i David Sánchez.
Aquesta tendència sí que existeix amb un determinat grup de gent, amb un determinat dia, a una determinada hora per fer una determinada activitat.
Les facturacions de digital solen estar entre el 5 i el 15% de la facturació total.
I també parlant de canvi d'hàbits, el president de la Unió de Botigues de Manresa, Antoni Daura, la presidenta d'Igualada Comerç, Laura Llucià, i el president del Cor d'Horta de Barcelona, Carles Cloquell.
Jo crec que és més aviat un canvi d'hàbits. Veus que durant la setmana hi ha gent que s'hi ha preocupat, s'escapa.
Jo crec que és més per la cultura de l'oci, que jo el dissabte a la tarda es dediquen més a socialitzar més que a comprar.
Compres per internet, als centres comercials, evidentment que influeixen negativament. Però sobretot és el canvi de tendències. Després de la pandèmia, el que vol és sortir, és una altra manera de pensar.
Els comerciants opten per engegar moltes campanyes per fidelitzar els clients.
I a Austràlia, aquesta passada matinada, la policia ha confirmat la identitat de l'home que hi va matar 6 persones en un centre comercial de Sydney. Es tracta d'un home de 40 anys que, segons les autoritats, tenia problemes de salut mental. D'aquesta manera, la policia dona per totalment descartat que l'atac tingués un mòbil terrorista. Avui, a la vora del lloc dels fets, en aquest centre comercial, els veïns i també les autoritats s'han acostat per fer ofrenes de flors en record de les víctimes. El centre comercial ha estat tancat avui, mentre la policia continua fent la seva investigacions. I un parell de punts més, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys, que al gener va entrar a robar 4 pisos del districte de Sant Martí de Barcelona. Es colava pel cel obert i entrava a les cases que tenien la finestra oberta.
Sí, el lladre accedia al bloc d'habitatges aprofitant l'entrada o sortida de veïns. Un cop dins, entrava als pisos a través del cel obert i agafava diners, joies, roba i dispositius electrònics, també patinets elèctrics, que la policia ja ha retornat als seus propietaris. Els Mossos el van detenir el mes passat i va passar a mans del jutge divendres. Se l'acusa de robatori amb força interior de domicili. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
I els Mossos han presentat la discoteca Xic de Roses, que va reobrir dijous a la nit després de 10 anys. La policia assegura que incompleix la normativa i que el local no té la documentació en regla.
Els agents la van tancar l'endemà de la inauguració per una sèrie de deficiències. Ara, els responsables del local diuen que solucionaran els problemes tècnics i que reobriran dissabte que ve. Als anys 80 i 90, la discoteca Xic va arribar a ser molt coneguda, tant a la Costa Brava com pels turistes que venien d'arreu d'Europa. L'Ajuntament la va tancar fa 10 anys, precisament per mancances de seguretat.
RAC
1. Notícies.
Esports. Entreteniment. Tot allò que t'expliquem a RAC 1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
La nova temporada de MotoGP ja està en marxa a DAZN. Martinator, Márquez i Acosta estan oferint espectacle des de la primera corba. El Mundial de MotoGP ens corre per les venes. Entra a DAZN.com i viu-lo en directe des de 19 € amb 99 cèntims al mes.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Vols conèixer les claus per impulsar la digitalització de la teva empresa? El dijous 18 d'abril a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen una jornada sobre la transformació digital per a les pimes, durant la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, inscriu-te a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
RAC1 presenta Viatge bé amb Esther Muñoz des de Calonja, poble de llibres. El dissabte 20 d'abril a les 5 de la tarda, el Viatge bé visita la primera Booktown de Catalunya.
A Calonja han creat una xarxa de llibreries per convertir la cultura en una marca pròpia i atraure visitants. Per Sant Jordi vestiran de gala el nucli antic amb moltes activitats entre el 18 i el 27 d'abril. Nosaltres hi serem el dia 20.
Dissabte 20 d'abril de 5 a 6, Viatge bé des de Calonja, poble de llibres, amb Esther Muñoz. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni. RAC 1.
Aquest diumenge a les 4, Superesports a RAC1 amb Xavi Puig. Des de les 5, Girona-Barça de la Lliga ACB de bàsquet. A les 7, Ultrasports. A les 9, la cursa de MotoGP del Gran Premi de les Amèriques de motociclisme. I a les 11, Tu diràs amb Aleix Pariser. Aquest diumenge, Superesports amb Xavi Puig. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
RAC1. Tots som 1. RAC1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
I el Barça continua amb opcions de lluitar per la Lliga, però ja centra els cinc sentits en el partit de dimarts a Montjuïc contra el PSG.
Els de Xavi no van fallar el Nuevo Mirandilla, 0-1, que els manté a 8 punts del Real Madrid a l'espera del clàssic de diumenge vinent. Abans, però, els blaugrana juguen la tornada dels quarts de final de la Champions contra el Paris Saint-Germain, una setmana que, evidentment, marcarà l'últim mes i mig de competició pel Barça. De seguida, amb la Laia Coll i la Marta Ramon, farem la ressaca del Cádiz-Barça, posarem el focus ja en la Champions i sabrem qui xiula dimarts el partit contra el PSG. Però, com sempre, començarem actualitzant l'esport en directe d'un diumenge amb cites molt importants per l'esport català. Per exemple, fa uns minuts, l'Igualada d'hoquei patins ha aixecat la Copa de les Serres, la segona competició europea. Aquest migdia ha guanyat la final, que jugava com a anfitrió contra el Folònica Italià per 4-2, i s'ha desfermat l'eufòria a les Comas. Igualada, Arnau Vila, bon dia.
Bon dia, Albert, des del pavelló de les Comas d'Igualada, on l'Igualada, 25 anys després, s'ha proclamat campió d'un títol europeu. Una final que semblava que tindria més història, però que l'equip local al final ha aconseguit posar-se en avantatge i anava 3-0 a la mitja part. Al final, els italians, el Folònica, han retallat distàncies i han posat emoció al partit, però no hi han pogut fer res perquè l'Igualada, ara sí, i després de tants anys de sequera, aconseguís aquest ansiat títol. Els jugadors ho han celebrat amb tota l'afició, al poble, festa grossa, que tot indica que durarà uns quants dies.
Doncs festa a les Comes, festa a Igualada, i també Jaume Molló, el vestidor de l'Atlètic Barceloneta, que aquest migdia ha guanyat la Copa del Rei de Waterpolo.
Sí, posant-se a la final al Sabadell, Atlètic Barceloneta 10, Sabadell 6, els mariners que ja guanyaven 5-3 al descans, un parcial de 4-2 al tercer període ha estat definitiu. És el 12è títol de Copa consecutiu pel Barceloneta, 20è en el palmarès del club, xifra espectacular, tenint en compte que la primera Copa va ser l'any 2000, una dada que reafirma que l'Atlètic Barceloneta és el dominador absolut del waterpolo estatal des de fa gairebé 20 anys.
En bàsquet, aquesta hora estem molt pendents de la Lliga Femenina, del duel català que s'està disputant al Palau Blaugrana entre el Barça Sant Feliueng i l'Uni Girona. Partit de la penúltima jornada, especialment dramàtic per les Blaugrana, que si guanyen aconsegueixen la permanència matemàtica, però si perden necessitaran una proesa en l'última jornada. Palau Blaugrana, Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia, Albert.
Com va el partit? De fet, som ja a les acaballes, menys d'un minut i mig perquè s'arribi el final.
Sí, sí, emocionantíssim, El final de partit aquí al Palau Blaugrana. Ara mateix està guanyant el Barça Sant Feliueng de 5 punts de diferència. Com deies, queda una mica més d'un minut pel final. L'Uni Girona, que ha amenaçat diverses ocasions en trencar el partit, però no ho ha aconseguit, i el Barça amb un gran últim quart està creient, impulsades pel Palau. Avui, grandíssim ambient aquí a la graderia, amb 4.181 espectadors, la xifra oficial del club, i no és per menys, perquè, com deies, el Barça se la juga i molt. Recordem que ha de guanyar sí o sí un dels dos partits que queden de fase regular per salvar-se. De moment, la inèrcia afavoreix el Barça, guanya de 5 quan queda 1 minut i 14 segons pel final del partit.
Anirem tornant amb el Pol Rodríguez per actualitzar aquest final de partit. El Barça, que té una victòria de marge sobre el primer equip que baixaria, que és el Celta, però en l'última jornada les gallegues reben el CUE, el Benvibre, que només ha guanyat un partit, i en canvi el Barça juga a la pista del Saragossa, que és tercer. L'empat beneficia el Celta, per tant, avui és gairebé obligat per l'equip blaugrana guanyar el partit contra l'Uni, l'Uni que s'està jugant la quarta posició i tenir el factor pista a favor en la primera eliminatòria de play-off. Aquest migdia també ha jugat l'altre català de la Lliga Femenina, el Cadí-la-Seu, que ha perdut a la pista del Jairi, 78-65. Era un tràmit pel Cadí-la-Seu perquè ja s'havia garantit la continuïtat a la màxima competició estatal. En futbol, des de les dues, Jaume Mollós està jugant el primer partit d'aquest diumenge a la primera divisió.
El Gran Canària, 26 graus, a la una del migdia, hora insular, s'està jugant un Las Palmas-Sevilla, 23 de la primera part. Tot plegat no és molt normal, però, en fi, el partit s'està jugant, Las Palmas 0, Sevilla 0, des del minut 5, però Las Palmas juga amb 10. per expulsió de Saúl Coco, que ha tallat clarament una acció prometedora de gol. L'àrbitre d'entrada havia assenyalat groga des del bar, l'han avisat i ha acabat expulsant Coco. Per tant, Les Palmes 0, Sevilla 0, però els canaris amb 10.
A segona, també un partit des de les dues, està jugant un dels rivals de l'Espanyol a la part alta.
L'Oviedo, partit al Tartiere, de moment sense gols, al minut 28, Oviedo 0, Mirandés 0, l'Oviedo que és 6è, 4 punts de l'Espanyol. En canvi, els de Miranda d'Ebro s'estan jugant la salvació, ara mateix marquen la permanència, amb 37 punts els mateixos que Amorebieta i el Corcón, el primer equip que baixaria.
I a la Primera Federació aquest migdia ha jugat el Sabadell.
I ha perdut Osasuna B0, Sabadell 0, el descans empatava 0, però un gol al 50 dels locals i un altre 10 minuts pel final han sentenciat el partit. Els vallesans queden 17ens en zona de descens, ara mateix a 2 punts de la salvació.
20 segons i arribem a 2:45, actualitzats els marcadors, ens centrem en el Barça-PSG. La Champions agafa tot el protagonisme.
Falten 2 dies.
El Barça juga dimarts la temporada a l'estadi Lluís Companys. Si aconsegueix eliminar el PSG, superarà totes les expectatives a Europa i es plantarien unes semifinals que fa un parell de mesos semblaven inassolibles. El Barça que afrontarà el partit de la millor manera possible amb una victòria a Cádiz amb la unitat B. Ara farem la ressaca d'aquell partit, però és que l'última hora d'aquest duel de Champions és l'àrbitre. Ja sabem, Molló, l'encarregat de xiular el partit de dimarts.
Sí, romanès, Isvan Kovács, 39 anys, és un dels millors considerats a Europa. Ara mateix està al grup elit de la UEFA. La temporada passada va ser el quart àrbitre, per exemple, de la final de la Champions. També ha xiulat una semifinal de la Lliga de les Nacions durant el 2023. Segona vegada que xiularà el Barça, l'altre cop va ser a l'Europa League l'any 2022, l'anada de l'eliminatòria contra el Nàpols, que va acabar amb empat a 1 al Camp Nou. El PSG l'ha xiulat 3 vegades aquesta mateixa temporada, 4-1, derrota al camp del Newcastle a la Champions, i aquest serà el tercer cop que xiularà el PSG. L'ha xiulat 2 vegades, l'altra victòria 5-0 al Galatasaray en la fase de grups al novembre del 2019. Ha xiulat 7 partits a Europa aquesta temporada, l'últim d'ells a la Champions, a l'Inter 1, Atlètic de Madrid 0, anada dels vuitens de final. T'ho completo amb el bar, l'alemany Marco Fritz, és un habitual al videoarbitratge en competicions europees, 46 anys, per tant molt experimentat, xiula assíduament partits de la Bundesliga alemanya, si bé cert que m'he dirigit un partit de competició europea.
Doncs sembla un àrbitre de plenes garanties per aquest Barça-PSG. Deixa'm anar al Palau Blaugrana perquè s'està acabant aquest Barça-Sant Feliuenc Uni. Últims segons, Pol.
Sí, sí, últims segons. Possessió per l'Uni Girona que tindrà tirs lliures. Està perdent de 3, guanya el Barça-Sant Feliuenc 72-69. Ara tindrà tirs lliures Iguer Abide. Veurem si tira a fallar un d'ells perquè no li serveix anotar els dos. Es quedaria encara un punt i, per tant, guanyaria el Barça aquest partit. Veurem què acaba passant en aquests últims segons del partit. Falla el primer, falla el primer. Per tant, ara és o bé agafar el rebot, intentar buscar el triple per forçar la pròrroga, o anotar i intentar robar. Veurem què passa. Es prepara per el llançament Gravide, aquest la nota i ara hi haurà canvis, sembla que no hi ha temps mort de moment. El Barça que està a re.
No, és que sembla gairebé impossible que el Barça se li pugui escapar aquest partit. Està guanyant de 2 i queden mig segon. És a dir,
sí, em sentiu bé?
Sí, sí. Doncs sembla que estem perdent la connexió amb el Pol. 72-70, guanya el Barça de 2 i té possessió i queda mig minut, és a dir,
mig segon.
Sí, mig segon, i que sí, ha de robar l'un i tirar de 3. S'ha acabat el partit, hem recuperat el Pol, s'ha acabat el partit amb victòria del Barça.
S'ha acabat el partit, s'abracen les jugadores al centre de la pista del Barça Sant Feliuenc, salven la categoria, continuaran una temporada més a la Lliga Femenina, victòria de 2 punts només, ajustadíssima, 72-70 en aquest duel català. Per tant, la bona notícia també per al bàsquet català, la temporada vinent a Lliga Femenina continuaran havent-hi 3 equips, sona l'himne del Barça, i s'acomiaden molt felices les jugadores blaugranes que avui han fet un últim quart encomiable per aconseguir aquesta permanència a la Lliga Femenina.
Doncs el Barça Sant Feliu, que ha patit moltíssim aquesta temporada, li ha passat gairebé de tot, moltes baixes, molts fitxatges a mitja temporada, i gairebé sobre la botzina acaba salvant la categoria contra un Uni Girona, que sempre és un equipàs, un rival molt, molt complicat. El Barça, doncs, l'última jornada serà un tràmit, en canvi l'Uni haurà de lluitar la quarta posició amb l'Estudiantes en aquesta darrera jornada de la fase regular de la Lliga Femenina. Gràcies, Pol.
Gràcies, fins ara.
Tornem al futbol. El Molló ens ha fet 5 cèntims del currículum de Kovacs, l'àrbitre que xiularà dimarts al Barça-PSG, un partit que els blaugrana afrontaran plens de moral gràcies al gol de Joao Félix.
La xilena i gol! Gol! Gol, 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 gol de Joao Félix! Gol, 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 preciós de Joao Félix! La centrada de Marcos Alonso, curteta, el rebuig a la defensa del Cádiz és horrorós! I la rematada de...
Un gol que va valer 3 punts, 0-1 al Nuevo Mirandilla, una victòria que serveix al Barça per mantenir opcions a la Lliga i continuar amb la bona ratxa de resultats abans del duel contra el PSG. Marta, Ramon, hola, bon dia.
Bon dia. El golaç de xilena d'un reivindicatiu Joao Félix al minut 36 va ser l'espurna més lluent d'un tràmit amb més ofici que futbol protagonitzat pels actors secundaris del Barça a Cádiz. Xavi considera que amb 13 partits sense perdre des del seu anunci de dimissió en diferit es troben en el punt que ell volia.
Tot i patir al final, penso que és curt. Hem fet un molt bon partit, content, hem competit molt bé, estem molt bé, estem en el millor moment de la temporada. Més enllà de perdre... de no perdre fa 3 mesos, penso que l'equip se sent a gust al camp, està ben situat, està còmode, està confortable, i això és molt important per nosaltres en aquests moments.
Només dos jugadors que seran titulars dimarts, Ter Stegen i Pau Cubarsí, van jugar d'inici, i homes que han de ser clau contra el Paris Saint-Germain com Gundogan, l'únic que ho havia jugat tot, o De Jong, que va tornar a París després de superar la lesió al turmell, es van quedar inèdits a la banqueta. Entrava dins dels plans guanyar a Cádiz dosificant al màxim d'efectius indiscutibles.
El martes es un caro cruz. Está claro, tenemos una ventaja de un gol, pero delante tenemos un equipazo. Un equipazo, será una guerra futbolística muy importante el martes.
Sense els sancionats Christensen i Sergi Roberto, el gran dubte de l'11 contra el PSG és qui acompanyarà De Jong a la base de la jugada, Pedri o Gundogan. Ahir el canari va entrar a la segona part situant-se a la base del quadrat al costat d'Oriol Romeu, però Xavi, que va lluar el canari, no va donar pistes de què farà dimarts.
Ja he dit moltes vegades, Pedri és un jugador superlatiu, que l'hem trobat molt a faltar en molts moments, i que quan hi és, doncs, ens dona aquesta pausa, aquest tempo. És un jugador diferent, difícilment per la pilota, fàcilment troba la millor opció. Bé, doncs estem davant d'un jugador amb majúscules, no?
Xavi admet que encara no té l'11 decidit, serà especialment determinant l'entrenament de demà al matí.
Doncs l'11 de dimarts acabarà de decidir demà, en principi, amb el protagonista d'ahir, Joao Félix, començant el partit des de la banqueta, un futbolista que amb els mesos ha anat perdent la confiança de Xavi amb un paper més residual i de segones parts, però si mirem els números, són números molt bons. Laia Coll, bon dia.
Bon dia, el davanter porta 10 gols i 6 assistències de blaugrana, i moltes d'aquestes intervencions han estat claus en la victòria del Barça. Sense anar més lluny, el gol d'ahir va donar els 3 punts als blaugrana, igual que el dia de l'Atlètic de Madrid a Montjuïc o davant el Porto, en victòria 2-1 també a l'Estadi Olímpic a Mestalla, on es va empatar a 1. Ell va ser l'autor de l'únic gol del partit. Pel que fa a les assistències claus, va assistir Lewandowski en la remuntada contra el Celta, 3-2 a Montjuïc, va fer la passada del gol de Marc Guiu per guanyar l'Atlètic Club, i el mateix amb Rafinha fa 15 dies contra la Unió Deportiva a Las Palmas. Ahir ell mateix es reivindicava i demanava la titularitat als micròfons de TV3.
Estoy enseñando que puede contar conmigo, ¿no? Como ha contado al inicio de temporada, pero ahí estoy. Puede contar conmigo, cuando salgo intento hacer lo mejor, las cosas están saliendo, y pues creo que es una demostración de que puede contar conmigo.
A banda d'aquests gols i assistències que hem comentat i que van donar directament als punts del Barça, Joao Félix també va fer el primer gol al Metropolitano en la victòria del Barça 0-3 contra els matalassers, va marcar davant el Getafe i davant el Betis en els dos enfrontaments, tant a Barcelona com a Sevilla. El dia de l'Anvers va fer un doblet i aquell dia també es va apuntar una assistència en el seu compte particular. Les altres dues assistències, fins a arribar a les 6 que suma, una va ser a semifinals de la Supercopa contra l'Osasuna i l'altra va ser a la Copa davant Unionistes de Salamanca.
Doncs jo, Fèlix, que no és titular, ha anat perdent pes amb el pas de les jornades, però vaja, en alguns partits és important sortint des de la banqueta i veurem quin és el seu rol de cara a dimarts. Per cert, Laia, quin és el planning de tant de Barça com de PSG?
El Barça s'ha entrenat aquest migdia, entrenament de recuperació, i demà s'exercitarà a les 11 del matí. Després hi haurà la roda de premsa prèvia a la Champions. El PSG no ha jugat aquest cap de setmana, el seu partit de la Liga es va ajornar i Luis Enrique va donar festa als seus jugadors divendres. Ara ja no s'aturen. Luis Enrique parlarà demà a 5:45 de la tarda a la sala de premsa de Montjuïc i després dirigirà l'última sessió al mateix Estadi Olímpic. Queden encara algunes entrades disponibles per dimarts, les últimes ja, però això sí, a preus molt avançats, lavats entre 300 i 500 euros.
El Barça no va fallar ahir a Cádiz, però el desavantatge respecte al Madrid es manté amb els 8 punts, perquè els blancs, també amb rotacions, van fer la feina a Mallorca. Daniel López, hola, bon dia.
Bon dia, doncs no va perdonar el Madrid, tot i les rotacions i el desgast per l'eliminatòria contra el City, els blancs van treure endavant un partit molt complicat contra un Mallorca ordenat i que va ser un rival incòmode. Després d'una primera part gris, sense gairebé ocasions, només un pal de Bellingham, Tchouaméni avançava al Madrid amb un xut llunyà favorit per un rebot. A partir d'aquell moment tot va canviar, el Mallorca es va obrir, Vinícius va entrar i ho va fer inspirat i el Madrid va tenir ocasions per sentenciar. No ho va fer i el Mallorca mai es va rendir, però els d'Aguirre no van crear massa perill tret d'un xut llunyà de Dardé. Victòria, 3 punts que fan que el Madrid es miri la Lliga amb tranquil·litat i pugui centrar-se del tot en la Champions. Carlo Ancelotti, satisfet amb una victòria que apropa el Madrid al títol.
Nosotros nos damos cuenta de dónde estamos en este momento, en la Liga, en la Champions, nos damos cuenta. Cada partido es como una final. Tener la ventaja es muy, muy importante antes del partido de domingo. Esto era el objetivo.
Vinícius va sortir des de la banqueta a la segona part en un estadi on l'any passat ja va tenir problemes. Va rebre molts xiulets, però la cosa no va passar d'aquí. A Ancelotti li sembla bé.
Bueno, esto se sabía que era un ambiente un poco especial para él, pero creo que cuando ha entrado ha sido muy, muy peligroso, ha encarado, estaba fresco y creo que lo ha hecho muy bien, también se lo han pitado, pero el pito es l'éxito. No és l'èxit, altra cosa, el pito no és normal.
Ancelotti diu que arribaran bé a la cita de dimecres a Manchester.
Yo creo que llegamos bien también porque creo que no es que he dado descanso por un aspecto físico, todo el equipo estaba bien, solo Rodrigo ha tenido un golpe, no estaba 100%, los otros estaban muy bien, podían jugar. Físicamente el equipo está muy bien, creo que físicamente... No vamos a ganar el partido físicamente, vamos a ganar el partido por la actitud el próximo miércoles, no por el aspecto físico, porque Manchester City físicamente es un equipo muy, muy fuerte.
Ahir, 5 jugadors que han de ser titulars a l'Etihad no van jugar d'inici, Carvajal, Camavinga, Vinícius, Kroos i Rodrigo. Els dos últims no van jugar ni un sol minut. Després d'haver fet la feina a Palma, el Madrid ja pensa en Manchester.
Gran setmana de Champions. Dimarts, Barça, PSG i Dortmund, Atlètic de Madrid, amb avantatge mínim per blaugranes i matalassers. I dimecres, Manchester City, Real Madrid i Bayern, Arsenal, empat en les dues eliminatòries. Qui no juga a la Champions, de fet mai no l'ha jugat, però somia en sèrie la propera temporada, en la propera edició és el Girona, que ahir, però, va allargar la mala ratxa a domicili amb una derrota al camp de l'Atlètic de Madrid. Miquel Agut, hola, bon dia.
Bon dia, Albert Ferran.
Una derrota contra un rival directe per la Champions, que pot ser més o menys preocupant, depenent del que passi avui a Sant Mamés, perquè l'Atlètic Club, que ara mateix és el cinquè a la Lliga, a 9 punts del Girona, juga a casa contra el Villarreal. Per tant, segurament després d'aquest partit podrem acabar de fer números i valorar si la derrota és realment preocupant o simplement es manté la distància respecte al cinquè. Sigui com sigui, falten 7 jornades, serà clau que l'equip continuï fora a casa.
Sí, exacte. De fet, de les 6 jornades que falten, el Girona en té 4 a casa i 3 a fora. A la primera volta era igual perquè l'equip guanyava tant a casa com a fora. En aquesta segona, en què està guanyant a casa i no ho està aconseguint fora, els partits com a local són bàsics. El Cádiz dissabte que ve, després el Barça, el Villarreal i el Granada. Són els rivals que han de passar per Montilivi. Els desplaçaments perden intensitat en comparació amb aquests últims 5 en els quals han supegat el Girona, perquè recordem que han estat el Bernabéu, Sant Mamés, el camp del Mallorca, el camp del Getafe i ahir el camp de l'Atlètic de Madrid. Els desplaçaments seran Les Palmes, Alavés i València. Amb 4 punts sobre l'Atlètic de Madrid per encarar aquests últims 21 punts en joc i de moment, com dius, 9 sobre l'Atlètic de Bilbao, que tant de bo avui estigui ressecós de la Copa contra el Villarreal. Mitchell creu que amb aquest avantatge, si aconsegueixen alguns punts a casa, en tindran prou.
Però és una ventaja que com a mínim seria de 4 i 6... Bueno, la podemos hacer buena. Siendo nosotros, somos capaces de ganar cualquier partido y tengo la sensación de que el equipo está bien y que podemos ganar a cualquiera.
Diu Mitchell que creu que l'equip està bé, que poden guanyar qualsevol fora de casa. Els números no ho diuen així. A casa sí, perquè tots els que venen a Montilivi perden. En tot cas, independentment del resultat, ahir el tècnic va veure en el seu Girona un equip de nivell Champions.
Hoy hemos competido como equipo de Champions. Yo no he visto una superioridad aplastante del Atlético de Madrid. Y eso habla muy bien de estos jugadores. Yo he visto un equipo de Champions enfrente de un gran equipo que es el Atlético de Madrid, que este sí que lleva 12 años entrando en Champions.
Doncs tant de bo que el Girona ho pugui confirmar, que l'any que ve sigui equip de Champions. De moment, partit a partit, el d'ahir no va anar bé, bàsicament per errors que van acabar condemnant el Girona i també ha hagut alguna decisió arbitral.
Sí, diguéssim que van ser errades pròpies i externes. El que passa és que segurament quan hi ha errades pròpies gruixudes en tots els gols del rival, unes mans innocents de Miguel en el penal de l'empat quan el partit estava controlat i amb 0-1, també la baixada de tensió col·lectiva en defensa en l'última acció de la primera part que provoca el 2-1 i l'assistència involuntària de Solís a Griezmann en el tercer, si sumes tot això, les queixes que puguis tenir per un penal clamorós no sancionat ni al camp ni al bar Savinho i per una empenta a Porto a la segona part que també podria ser sospitosa d'haver anat al punt de penal i que tampoc no es va sancionar, perden pistonada. En tot cas, Mitchell estava convençut que la jugada en què Savinho va reclamar penal i que hauria estat l'1-2 a l'afegit de la primera part era clara.
No, lo único que las de... Yo pienso que ahí el VAR en una jugada tan rápida tiene que decirle al árbitro que la mire. Es lo único que creo que es el error que ha existido, pero... No, nosotros hemos cometido errores también y por eso el 3-1. Creo que los tres goles son... mucho mejor defendibles y no lo hemos hecho bien.
El Girona, l'única cosa positiu que pot treure d'ahir és que Dovbyk ara mateix és el màxim golejador de la categoria, amb 17 dianes. Dissabte que ve a les 9, a casa contra el Cádiz, nova oportunitat per reforçar aquest somni de la Lliga de Campions. Recuperarà el Girona Ivan Martín, que ahir estava sancionat. Probablement torni Sigankov, que era dubte pel partit d'ahir, i alguns jugadors, ho va dir Mitchell a la sala de premsa, podran recuperar l'estat físic, que és una mica delicat en aquest tram final de campionat.
Agut, gràcies.
A disposar.
13 minuts, arribem a les 3 de la tarda, de primera a segona divisió, perquè Molló ha marcat l'Oviedo, un dels rivals de l'Espanyol, a la part alta de la classificació.
Sí, just abans del descans, al minut 43, avança l'equip asturià, Oviedo 1, Mirandés 0, quedaria l'Oviedo a només un punt de l'Espanyol. Som en el temps afegit de la primera part.
A un quart de 5 juga l'Eibar, que és l'únic equip que podria superar l'Espanyol a la classificació, sempre que guanyi el camp d'una Andorra molt necessitat de punts. Ara mateix, Leganés líder 62 punts, Espanyol i Valladolid 58, Oviedo amb aquesta victòria 57, Eibar 55, Sporting 55, l'Oviedo evidentment encara ha de confirmar aquests 3 punts. A la primera federació, aquesta tarda juguen els dos equips catalans que són a la zona de play-off, a les 4 el Nàstic visita el Tarazona i a les 7 el Barça Atlètic visita l'Unionistes. El Depor no falla, va guanyar ahir 1-3 al camp del Terol i té provisionalment 6 punts de marge sobre el filial blaugrana i 7 sobre el conjunt grana. Ja han jugat els dos catalans de la zona baixa, tots dos han perdut, ha perdut el Cornellà, ha perdut el Sabadell, per tant, els dos equips acaben en zona de descens. I en futbol internacional, ara repassem el que vam veure ahir i el que viurem avui, però hi ha gol a primera, marca el Sevilla.
Sí, marca Nesiri, 43 de la primera part, recordo, Las Palmas jugant amb 10, tot i això tenia més possessió l'equip de Pimienta, és veritat que el Sevilla era l'equip l'únic que estava rematant, i en una d'aquestes marca Nesiri, Las Palmas 0, Sevilla 1.
A la Premier, a Molló, el City s'ha situat líder provisional, a l'espera, evidentment, que juguin encara Liverpool i Arsenal.
Després de golejar ahir per 5-1 al Luton Town, va fer força rotacions Guardiola, òbviament, pensant en el partit de dimecres contra el Madrid a la Champions, i la gran notícia segurament és que jugadors com Walker o Ake ja van ser a la banqueta, per tant, en principi estaran a disposició de Guardiola dimecres, i Ederson fins i tot va jugar, el porter titular, que no estava a punt al Bernabéu. Ahir també va empatar el United, Bournemouth 2, Manchester United 2, i va perdre estrepitosament el Tottenham 4-0 al camp del Newcastle. Avui, a les 3 de fet, d'aquí a 10 minuts, juga el Liverpool a Anfield, rep el Crystal Palace, i l'altre candidat a la Premier, l'Arsenal, rep l'Aston Villa a 6:15. El City, com deies, és líder, 73 punts, 2 més que Arsenal i Liverpool. Perdó.
Estarem, però, avui, sobretot pendents de la Bundesliga, perquè el Bayer Leverkusen pot guanyar la primera lliga.
Sí, sí.
La primera lliga.
Exacte, el primer títol de Bundesliga, amb Xavi Alonso a la banqueta, 6:15 de la tarda la cita, rep el 14è, el Werder Bremen, Leverkusen-Werder Bremen, si guanya, Leverkusen és campió de lliga. Això, malgrat que ahir el Bayern va guanyar per 2-0 el Colònia, i l'Stuttgart, el tercer, també va superar 3-0 l'Eintracht de Frankfurt. En la lluita per la Champions, continuen empatats a punts Leipzig i Dortmund, quart i cinquè respectivament. Ahir el Leipzig va guanyar 3-0 el Wolfsburg, el primer de Dani Olmo, i el Dortmund 1-2 al camp del Borussia Mönchengladbach.
Què destacaries més del futbol internacional?
Doncs que Itàlia aquest migdia ha empatat el Nàpols a 2 amb el Frosinone a casa i continua amb moltes dificultats per entrar a Europa la temporada que ve. Ahir empat de la Juve al camp del Torino en el derbi, empat a 0. I aquesta tarda a les 3 Sassuolo-Milan, Udinese-Roma a les 6 i a 3:15 juga el líder destacat Inter de Milà contra el Cagliari. A França veurem a quants punts queda el PSG del segon classificat. El Brest juga a 3:15 al camp de l'Olímpic de Lió. El PSV, que hi va golejar, serà campió virtual de l'Eredivisie si perd el Feyenoord en un partit al camp del Fortuna Sittard. I tenim també a les acaballes la Lliga Portuguesa, amb el Benfica rebent el Moreirense, obligat a guanyar per allargar més el campionat.
I a la Lliga Femenina, els dos equips catalans van jugar ahir amb victòria al Barça 5-1 contra el Villarreal, una setmana abans de jugar les semifinals de la Champions, l'anada contra el Chelsea, mentre que el Levante Las Planas s'ha complicat la vida. Ahir va perdre 1-2 a casa contra el Betis i només té 2 punts de coixí respecte al descens. A la pàgina poliesportiva ja us hem explicat l'èxit de l'Igualada d'hoquei patins, que ha tornat a guanyar un títol europeu 25 anys després. Va viure una època daurada als anys 90, en què va guanyar, entre d'altres, 6 Copes d'Europa, però amb el canvi de segle va començar una travessa pel desert que s'ha acabat aquest migdia. Victòria en la final de la Copa de les Serps, 4-2 contra el Folònica, i títol europeu a la butxaca. És la primera Serps de la història del club. La Serps és la segona competició continental. I l'Arnau Vila em demana pas amb protagonista, Arnau.
Albert, sóc aquí amb el capità de l'Igualada, Roger Bars. Roger, moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
No sé què preguntar-te, senzillament dir-te que què significa això per vosaltres, perquè t'hem vist, ets l'ànima de la festa pràcticament, eh?
És un somni gegant. Justament m'ha recordat el segon entrenador, que a la Copa crec que va ser vosaltres que m'ho va preguntar, i els trens passen i aquest l'hem agafat de...
Anava a dir, estaves enfonsat per la Copa. Jo ho recordo perfectament i, per tant, veure't content em posa molt feliç.
Va ser un cop bastant dur, però bueno, amb aquest equip, amb aquest club, amb aquesta gent, és impressionant aixecar el títol. Quan he aixecat la Copa se m'ha vingut tot a sobre, pensava que em marejava, m'ha pujat tota l'adrenalina al cap i res, no podem parar aquí. No podem parar aquí, ara celebrar-ho com toca, molt, celebrar-ho molt, que toca, i res. No sé, no tinc...
No, té un valor especial per tu, potser, perquè tot el que has passat, les últimes temporades, lesions, problemes, per tu deu ser més especial, no?
Jo crec que per tots. Cadascú a la seva manera, això és un equip. Uns ho valoraran més per un costat, els altres per l'altre. em quedo que aquest equip, aquest club ha guanyat i hem de seguir.
I la gent què? Perquè això, avui les Comes, per qui no ho hagi vist, feien molt de goig. Us ha acompanyat durant tota la temporada, avui, durant tota la Final Four, però què n'has de dir? Suposo que molt agraït, imagino.
Com et deia, tot el que estem vivent, és que no sé parlar ara mateix, és un somni, jugar al primer equip de l'Igualada, ser el capità d'aquest equip, i jugar amb aquesta gent així, aquest pavelló així, poder aixecar un títol amb l'Igualada, amb tota la història que hi ha aquí, no sé, no sé si en soc conscient o no, si d'aquí un temps diré la mare de Déu el que ha sigut això, però no sé, estic molt feliç.
Doncs a gaudir-ho, no puc que faci res més, a gaudir-ho.
Merci, rei.
Doncs felicitats a tota la gent d'Igualada i a celebrar-ho, que val la pena. La notícia al món del bàsquet és, us ho explicàvem, la permanència del Barça Sant Feliuenc a la Lliga Femenina després de guanyar fa uns minuts l'Uni Girona al Palau Blaugrana. Pel que fa a l'ACB, som a poc més de dues hores d'un dels duels catalans de la temporada, Dani Aguilar.
Sí, a Fontejau, bàsquet Girona-Barça a les 5 de la tarda, l'equip gironí amb la voluntat de trencar la ratxa de 3 derrotes seguides i deixar ja pràcticament vista per sentència la permanència. Fotiscat Sicaris, que ha considerat aquest partit ja una final, tindrà disponible el nou jugador nord-americà Gabe York, que ja ha estat inscrit.
Y Gabe está muy bien, es un jugador muy inteligente, ha pillado todos los sistemas en defensa, en ataque, es un jugador que puede hacer muchas cosas en la pista. Bueno, por supuesto, solo con dos días entrenar con el equipo. A ver, mañana contra un rival tan duro como el Barcelona, ya las expectativas que podemos tener para el partido de mañana con él.
Amb la baixa de Goloman, amb la de Billy Hernán Gómez al Barça, encara absent per molèsties a un genoll, veurem qui és l'altre nom que queda fora de la llista de Roger Grimau. En el partit davant l'Asvel, la intranscendent derrota a l'Eurolliga, va ser Nicola Provídola per descans, que arriba a un dels millors moments del curs.
Ah, creo que fui... Después de un par de lesiones, un poco me costó volver a agarrar el ritmo, pero la semana pasada me sentí muy bien. Hay que seguir de esa manera, ¿no? Un poco con esa mentalidad, intentar sumar para el equipo, intentar sumar en lo que pueda y nada, intentar que el equipo juegue ahí mejor.
Un Barça que ha de guanyar per tornar a ser tercer en solitari a l'ACB després de les victòries d'Ucam i Tenerife abans d'una setmana insòlita de descans per la disputa del play-in a l'Eurolliga. Aquest partit a les 5, a 6:45, una altra de les cites del cap de setmana, el debut de Dani Miret al capdavant del Joventut a la pista a priori més difícil de totes, però que no passa pel seu millor moment. Al Wizzing Center, la pista del campió d'Europa Real Madrid, que atenció, suma dues derrotes seguides, anomalia que vol allargar la penya.
Un Joventut, això sí, que acumula 5 derrotes seguides a l'ACB, que lluita per apropar-se a una zona de playoff, que ha consolidat el màxim Manresa. Després de guanyar ahir, els manresans mantenen una victòria respecte al tall.
Sí, segueix fent una temporada espectacular. L'equip de Pedro Martínez va superar l'Obradoiro 86-94. Es manté l'equip gallec en places de descens. 17a victòria dels manresans, 8ens, pendents el que faci avui Gran Canària i València, amb qui ara mateix, atenció, està empatat el balanç. D'ahir, com sempre, en nom propi, Branco Badio, amb 25 punts.
Unió Suïssa Joiers t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell, 71è trofeu Conde de Godó.
4 minuts per les 3 de la tarda en tenis. Malauradament, Molló, hem de lamentar una baixa d'última hora del Godó, que arrenca demà.
Sí, la del primer cap de sèrie, Carlos Alcaraz, que no ha tingut bones sensacions en l'entrenament que ha fet avui i causa baixa. Recordem, molèsties al braç dret, que ja el van apartar de fet del Masters 1000 de Monte Carlo i que impediran al Múrcia intentar guanyar per tercera vegada consecutiva el Barcelona Open Bank Sabadell, de manera que Nadal a banda hi haurà 4 top 15 del rànquing mundial en el Godó d'aquest any, finalment. Rublev, Tsitsipas, Ruth i Demiñaur. De fet, dos d'ells, Tsitsipas i Ruth, s'enfrontaran a partir de les 3 a la final del Masters 1000 de Monte Carlo. Ahir Ruth va superar Djokovic i Tsitsipas a Sinner. De fet, tot just la segona derrota de l'italià en aquest any.
El trofeu Conde de Godó és un clàssic, com ho és Unió Suïssa, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missouri, la marca de joieria fundada per Unió Suïssa. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unió Suïssa Joiers, 7 generacions donant-nos el millor servei.
I acabarem la informació esportiva explicant-vos que avui, aquesta tarda vespre, tenim les curses del Gran Premi de les Amèriques de MotoGP, que ahir ens va deixar dos èxits de pilots catalans, victòria de Maverick Viñales i segona posició de Marc Márquez a l'esprint. Per tant, avui amb opcions serioses de podi a la categoria reina, i que tenim en marxa l'Amstel Gold Race, una de les clàssiques habituals de primavera, amb Van der Poel com a principal favorit. A més, en handbol, el Barça va guanyar la 14a Lliga consecutiva a 5 jornades d'acabar la temporada. Els blaugrana van endur-se el derbi contra el Granollers per 40-37 en un partit molt igualat fins al final.
I encara tenim temps per algunes recomanacions culturals. Comencem per la conversió en exposició de la secció del Via Lliure de RAC1, La Volta al Món, amb 80 llibres, que es pot veure a partir de demà a la Biblioteca del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
La secció de Víctor Vives fa el salt del format sonor al físic, coincidint amb el 150è aniversari de la publicació de La Volta al Món en 80 dies, de Jules Verne. I a les portes de Sant Jordi s'instal·larà una prestatgeria amb llibres d'arreu del món. La directora de la Biblioteca de la Universitat, Anna Magre, explica a RAC1 que el programa els va donar la idea per tirar endavant aquest projecte.
Ens va inspirar absolutament. És a dir, quan va la idea del programa, de pensar que podem viatjar a través dels llibres. És a dir, nosaltres podem viatjar a través de la literatura, i de fet és aquest, com ens enriqueix la lectura, no? Estar asseguts des d'un lloc, podem la nostra ment anar a molts altres. I aquesta idea ens va encantar.
L'exposició es podrà visitar al campus Ciutadella fins al dia 28 d'abril i després serà itinerant a totes les seus de la biblioteca de la UPF.
Avui que comença el Festival d'Arts Escèniques de Súria Art en Cicle, amb música i teatre, cada diumenge durant les properes 3 setmanes.
El festival durarà fins al 5 de maig i es fa al Teatre de Foment Cultural. Avui es podrà veure l'espectacle a Tica, Tornant a les Arrels, un quartet de música folk progressiva a les 6 de la tarda. El 21 d'abril hi farà l'obra de teatre un concert a la Casa Blanca de Jordi Roger, que parla sobre la relació entre el músic Pau Casals i el president dels Estats Units, John Kennedy. Per acabar, el 5 de maig es farà Frederic, una obra de teatre infantil de Jordi Palet, i encara hi ha entrades disponibles a la pàgina web.